L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
El Parlament de Catalunya ha fet aquesta setmana l'últim ple abans de les vacances d'estiu. Durant aquest curs, la Cambra Catalana ha validat 17 decrets llei del govern i s'han aprovat 8 projectes legislatius, entre els quals el de l'Estatut dels Municipis Rurals per revertir-ne el despoblament, la llei que elimina els beneficis fiscals per al complex lúdic del Hard Rock o la que prohibeix tancar els patis de les escoles pel soroll que hi fan els nens i nenes. Coincidint també amb el primer any de la legislatura, avui en farem balanç amb el president del Parlament, Josep Rull. Benvinguts a l'Hemicicle.
Té la paraula.
Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, benvingut al programa l'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
El 8 d'agost, ben aviat, farà un any de la investidura del president Salvador Illa. Quin balanç fa d'aquest primer any de legislatura?
És un balanç, per una banda, al Parlament. El que hem mirat és, sobretot des de la mesa del Parlament, colze a colze amb els grups parlamentaris, de buscar mecanismes de modernització de l'activitat parlamentària, d'agilització del procés legislatiu, també elements importants, un pla d'acció climàtica com a Parlament de Catalunya, un pla d'accessibilitat, reforçar les relacions internacionals i, per altra banda, diguem-ne, és un Parlament que reflecteix que hi ha un govern en minoria i, per tant, hem vist un inici de legislatura sense pressupostos i que respon a aquest nou context, a aquesta nova realitat. Per tant, diguem-ne, hi ha dues agendes que van en paral·lel.
Ara em deia que ha estat un any de govern sense pressupostos. Tots sabem que els pressupostos són la llei més important de qualsevol govern. Creu que els governs que no poden aprovar els pressupostos haurien de no sostenir-se més temps?
Això depèn també de les circumstàncies, de buscar mecanismes alternatius, però és evident que un govern fort es caracteritza per ser capaç d'aprovar uns pressupostos. I en aquests moments també el país està sedegat justament d'això, de tenir uns pressupostos que permetin fixar, diguem-ne, un nou horitzó, un nou marc, major solidesa en termes econòmics i financers. Però clar, aquí tenim l'elefant a l'habitació, que és el problema del finançament de Catalunya.
Ara que em parlava del finançament, justament és una de les qüestions cabdals d'aquesta legislatura. S'està negociant un nou model de finançament, però fa pocs dies, quan vam conèixer l'arquitectura d'aquest model, vam saber que el govern espanyol de moment no es feia seva la defensa del principi d'ordinalitat. Es pot assumir per a Catalunya un model que no defensi el principi d'ordinalitat?
Aquest és un dels elements. El principi d'ordinalitat, per entendre'ns, és que nosaltres som els tercers en aportar i els catorzens a rebre. Com a concepte, és bàsicament això, que és d'una injustícia excepcional, extraordinària. Però més enllà d'això, el que hauríem de poder parlar és d'aquesta figura del concert econòmic, que és que Catalunya tingui la recaptació del conjunt dels tributs, per tant tenir la caixa i la clau de la caixa i a partir d'aquí establir aquella quota d'aportació decidida des de Catalunya a la resta de l'Estat espanyol. Aquesta és la idea bàsica i capacitat normativa. I passar del cafè per a tots, sempre parlem d'allò de la LOFCA, que és la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, que hi són totes menys Euskadi i Navarra. I la pretensió és que Catalunya quedi fora d'aquest cafè per a tots.
Abans dèiem que el 8 d'agost farà un any de la investidura del president Salvador Illa, però el 8 d'agost també va ser el dia que Carles Puigdemont va reaparèixer a Catalunya i va tornar a marxar al cap d'unes hores. Un any després, amb l'amnistia ja avalada pel Tribunal Constitucional, el líder de Junts encara no ha pogut tornar a casa. Confia que a curt termini sigui amnistiat?
Jo ja no tinc capacitat de confiar en massa res. Jo explico tot arreu que jo faig de president d'un Parlament en què dos dels 135 diputats són a l'exili i s'hi tornen, els detenen, malgrat hi ha una llei d'amnistia aprovada. Que aquest és el tema. L'altre dia amb un cònsol li explicava de manera sarcàstica, irònica. Diu, no s'equivoqui, a l'Estat espanyol no hi ha dues cambres, el Congrés dels Diputats i el Senat. N'hi ha tres. És el Congrés dels Diputats, el Senat i el Tribunal Suprem que reescriu les lleis.
També fa una mica més d'un any que vostè és president del Parlament. Des d'aquest càrrec, com a segona autoritat del país, no sé si té la percepció que la ciutadania ha desconnectat bastant de la política.
Depèn. Hi pot haver un corrent que va en aquesta línia, però jo el que puc acreditar és que el país, malgrat tot, té una força extraordinària, que és molt potent. Jo durant aquest any he fet uns 84.000 quilòmetres, he visitat les 42 comarques, la Vall d'Aran, he pogut veure empreses de primeríssim nivell i el país té una força extraordinària, excepcional.
La majoria d'enquestes, per exemple, l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, pronostica un creixement destacat d'Aliança Catalana si ara es fessin eleccions i apunta que Vox també podria estar trepitjant els talons al Partit Popular. Per què creu que creix tant l'extrema dreta? La resta de partits no estan donant solucions als problemes de la ciutadania?
Hi ha un corrent que afecta el món sencer. I el que representen els partits de l'extrema dreta aquí és el que representa Trump. El que és cert, i aquesta és la reflexió profundíssima que hem de fer nosaltres, els partits que abracem els drets, les llibertats fonamentals, els drets humans, amb un sistema basat en drets i deures, que quan tu no respons allò que és percebut com un problema, com un neguit per part de la ciutadania, hi ha una part de la ciutadania que busca dreceres. I l'extrema dreta és una drecera que es mou justament amb aquests paràmetres, diguem-ne, maximalistes de apuntem, fem un diagnòstic molt, molt simple, hi ha un enemic que genera tots els problemes, l'identifiquem, el deshumanitzem i a partir d'aquí resolem totes les qüestions.
En molts països s'ha demostrat que els anomenats cordons sanitaris per intentar aïllar l'extrema dreta no han funcionat i hem vist com vostè ha canviat una mica l'estratègia aquí al Parlament. No s'interromp gairebé mai els discursos ni de Vox ni d'Aliança Catalana. No hi ha el perill de ser massa permissiu amb això?
No, perquè el que hem fet és ho hem derivat a la Comissió de l'Estatut del Diputat, que té tres temes sobre la taula i que ara decidiran quatre qüestions sobre la taula, i ara haurà de ser capaç de decidir. I per tant, el que volem evitar és que hi hagi aquesta victimització permanent.
Entenc que si s'ha vulnerat doncs, algun dret, si la Comissió de l'Estatut del Diputat, en el seu dictamen, després d'avaluar-lo, considera que s'ha vulnerat algun dret, és factible una sanció.
Exacte, exacte, però la idea fonamental també hem de partir d'una altra premissa, que la llibertat d'expressió en seu parlamentària pràcticament no té límits. I això és rellevant, és exactament així, fins a l'extrem que diversa jurisprudència el que diu és que s'han d'escoltar discursos que puguin ser xocants, que puguin ser trasbalsadors, que puguin ser fins i tot ofensius perquè formen part d'aquesta llibertat d'expressió, però evidentment quan s'identifica allò que també la jurisprudència és molt clara de discursos d'odi, això s'ha de canalitzar per una altra via i aquesta és la ponderació que hem de ser capaços de fer.
Aquestes últimes setmanes també es parla molt de corrupció arran del cas Cerdán, del cas Montoro, una xacra que, sens dubte, allunya també la ciutadania de la política. Cal més contundència contra la corrupció?
Sens dubte, sempre cal contundència. Aquí vam acollir el Congrés sobre la corrupció, aquí en el Parlament de Catalunya, amb unes conclusions que el Parlament ha de ser capaç d'integrar en la mesura del possible i poder actuar en conseqüència. Si calen canvis normatius, hem de fer aquests canvis normatius, perquè això, evidentment, el que fa és que aquest nivell de desconnexió de la ciutadania amb les institucions pot ser irreversible.
Creu que els polítics haurien de dimitir o almenys sotmetre's a algun mecanisme parlamentari, com la qüestió de confiança quan hi hagi algun cas de presumpta corrupció que els envolti?
El meu criteri és que quants més elements de transparència i de compartir responsabilitat i donar poder en el legislatiu, jo crec que aquest és un element que al final acaba enfortint el sistema.
Parlem de Junts per Catalunya, del seu partit. Fins quan estan disposats a donar suport al president espanyol Pedro Sánchez, tenint en compte que moltes de les qüestions capdals, com l'oficialitat del català a Europa o el traspàs de les competències d'immigració, encara no s'han acomplert?
Manllevo paraules de Míriam Nogueres. El xec no és un xec en blanc. Que el govern espanyol ha de fer aquesta reflexió en el sentit que si no compleix, sap que els 7 vots de Junts no hi seran i això és molt complicat.
I si no hi ha resultats tangibles, aquesta situació es pot allargar fins al final de la legislatura?
És complicat, però hem de veure tots aquests elements.
Tornem al Parlament de Catalunya. Una manera d'acostar la política a la ciutadania és fer un Parlament més obert. Vostè ho ha dit moltes vegades. I una de les idees que té en ment és convertir l'actual biblioteca del Parlament en una espècie de museu amb pantalles interactives que ajudin a explicar la història de la institució. Això serà una realitat aviat?
A mi m'agradaria poder deixar les bases amb prou consistència com perquè al final d'aquesta legislatura o poder-ho obrir o tenir-ho molt preparat perquè la propera legislatura es pugui culminar.
A banda de presidir plens i de fer moltes audiències, vostè em deia abans que s'ha fet un tip de viatjar pel país, ha fet més de 80.000 quilòmetres en un any, ha visitat més de 150 municipis. Per què es viatja tant? Hi ha qui diu que vol ser candidat de Junts?
No vull ser candidat de Junts. Jo sóc del parer que només et pots estimar el país. Aquesta és frase de Jordi Pujol, si t'estimes la pols a tots els camins del país. I és molt difícil entendre l'activitat legislativa i institucional del Parlament sense conèixer el detall i la precisió d'allò que hi passa en el país.
El Parlament està pràcticament, si ho podem dir així metafòricament, a punt de tancar per vacances. Aquesta setmana s'ha fet l'última sessió plenària. El curs polític arrencarà amb la Diada Nacional de Catalunya, amb l'11 de setembre. Ja està a punt la senyera que ens va anunciar que es posaria a les portes del Parlament?
Sí, el màstil s'instal·larà el dia 29 d'aquest mes de juliol i el dia 10 farem la hissada solemne per primera vegada de la bandera. I a partir d'aquí, cada any, els actes institucionals de la Generalitat és president, govern, Parlament, sempre començaran amb la hissada de la bandera instal·lada davant del Parlament de Catalunya. I per tant, buscarem aquest element de singularitat i de simbolisme i de molta litúrgia en el sentit més potent del terme.
Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, gràcies per venir a l'Hemicicle de Catalunya Informació. Fins aviat i bon estiu.
Moltes gràcies, molt bon estiu.
L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.